els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes, amb Mercè Raga i Joan Trias.
Salutacions, benvinguts a una nova edició de l'Obra Cartes, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Nosaltres ja estem preparats per interpretar de nou una carta avui, entre d'altres diverses cartes que hem escollit per tu amb una temàtica ben clara. Joan Trias, com estàs, per
cert? Què tal? Lletra ferida.
Molt bé. Doncs, Joan, mira, tu què et diries, si et pregunto, què t'escriuries al Joan de fa 20 anys?
Buf.
Algun consell?
Déu-n'hi-do.
Et donaries algun consell?
Ser més constant amb les coses, em diria a mi mateix.
Doncs, fixa't, aquest és el consell que s'escriuria al Joan a si mateix, a un Joan de 20 anys enrere, però és que per què us expliquem això? Doncs perquè avui repassarem aquelles cartes d'una persona que de ben segur coneixereu, i si no la coneixerem millor d'aquí uns minuts.
Exacte.
Amb el nostre convidat aquí avui a l'Obra Cartes. I després també tractarem una altra carta, que també és una persona que es dona consells a si mateix. Passat el temps, no? Passat aquest temps de reflexionar. Si et dic Kobe Bryant, què em pensaries?
Et dic que avui a l'Obra de Cartes farem tot un triple.
Farem tot un triple, ben dit. I ho farem amb Òscar Merino. D'aquí uns minuts el tindrem aquí a l'Obra Cartes perquè ens expliqui més coses d'aquesta llegendària figura del bàsquet. Que també li agradava escriure i escrivia així de bé. Escoltem aquesta carta del mateix Kobe Bryant que s'escriu a ell mateix 20 anys després.
Estimat jo de 17 anys, quan demà el teu somni als Lakers es faci realitat, necessitaràs descobrir una forma d'invertir en la teva família i amics. Sona simple i potser pensis que és una cosa òbvia, però et portarà temps a entendre-ho. Vaig dir invertir, no vaig dir donar. Deixa que m'expliqui. Donar coses materials a família i amics potser sembla la decisió correcta. Els estimes i sempre van estar aquí mentre creixies, així que està bé que ells comparteixin el teu èxit i tot el que ve d'ell. Així que els compres un cotxe, una casa, pagues les seves factures. Vols que tinguin una bonica i còmoda vida, oi? Però arribarà el dia en què t'adonaràs que, per molt que creguessis que estaves fent allò correcte, en realitat els estaves sostenint. Entendràs que cuidaves així d'ells perquè això et feia feliç a tu. Veure'ls somriure et va fer feliç a tu, sense cap altra cura, i això va ser extremadament egoista per part teva. Mentre tu et senties satisfet amb tu mateix, lentament devoraves els seus propis somnis i ambicions. Estaves afegint-hi coses materials a les seves vides, però alhora t'emportaves allò que és més valuós de tot, la independència i el creixement. Entenc que et vas convertir en el líder de la família, i això comporta també prendre decisions difícils, fins i tot si la teva família i els teus amics no les entenen en aquest moment. Inverteix en el seu futur. No ho donis. Fes servir el teu èxit, la teva riquesa i la teva influència per posar-los en la millor situació possible per aconseguir els seus propis somnis i que trobin els seus veritables propòsits. A través de l'escola, de preparar entrevistes de feina i ajudar-los a convertir-se en líders pel seu propi dret. porta'ls a tenir el mateix nivell de treball dur i la mateixa dedicació que et va portar a tu a estar on estàs ara i on més tard arribaràs. T'estic escrivint ara perquè comencis el procés immediatament i així no hagis de bregar amb el dolor i amb els problemes generats per fer-los dependents del que tu vas donar. Aquesta addicció només condueix a la ira, al ressentiment i a la gelosia de tots els involucrats, incloent-hi tu mateix. A mesura que el temps passi, veuràs com ells creixen de manera independent i tenen les seves pròpies ambicions en les seves pròpies vides. I com a resultat, la teva relació amb ells serà molt millor. Hi ha molt més que t'escriuria, però amb 17 anys sé que no tens la capacitat d'atenció suficient per fer-ho mitjançant 2.000 paraules. La propera vegada que t'escrigui, potser serà sobre el desafiament de barrejar la sang amb el negoci. El consell més important que puc donar-te és que t'asseguris que els teus pares segueixin sent els teus pares i no pas els teus mànagers. Abans de signar aquest primer contracte, descobreix quina és la quantitat adequada per als teus pares, una que els permeti viure bé mentre desenvolupen els seus negocis i sentin les bases per a l'èxit a llarg termini. D'aquesta manera, els fills dels teus fills i després els seus fills seran capaços d'invertir en els seus propis futurs quan arribi el moment. La teva vida està a punt de canviar i les coses aniran molt ràpid. Però tingues això present quan et tombis una nit després d'una altra, després de 9 hores d'entrenament. Creu-me, definir les coses des del principi evitarà moltíssimes llàgrimes i penes, algunes de les quals romanen fins aquest dia. Amb molt d'amor, Kobe.
L'Obrecartes, cartes úniques de personatges únics.
Doncs avui aquí a l'Obrecartes el que fem és repassar la trajectòria de la Black Mamba. A veure si per tots molt més conegut Kobe Bryant. I per això hem trucat a la porta del nostre company, el periodista Òscar Merino. Què tal, Òscar? Com estàs?
Què tal? Molt bé.
Benvingut a l'Obrecartes.
Un plaer, gràcies per convidar-me.
Director del programa Bàsquet al dia. T'hem trucat a la porta perquè justament acabem d'escoltar aquesta carta de Kobe Bryant. Explica'ns una mica qui era, qui va arribar a ser, qui és aquest jugador, doncs, que possiblement és un dels millors, no?, de la història de la NBA.
Jo crec que, per resumir-ho ràpidament, a qualsevol persona, inclús a la gent que no li agradi l'esport o que no li agradi el bàsquet en aquest cas, si li parles de Kobe Bryant, jo crec que qui més o qui menys sabrà més o menys coses d'ell, però sabrà qui és, ubicarà, no?, la figura de Kobe Bryant. Jo crec que amb això ja et diu molt de qui era, no? Senzillament un dels millors jugadors de la història del bàsquet NBA, del bàsquet mundial, a l'alçada dels grans, no? Com Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Magic Johnson, etc. Un jugador, doncs, que vaja, ha estat capaç de guanyar 5 anells de la NBA, els dos darrers amb Pau Gasol a les files dels Lakers, un jugador que sempre, doncs, ha portat uns mateixos colors, que són els dels Lakers, 20 anys de carrera. De fet, pocs jugadors en la història del bàsquet americà han pogut passar de l'institut a la NBA, és a dir, saltant-se el pas universitari. Ell ha estat un dels pocs i potser l'únic que ho ha fet, i amb èxit, perquè els altres no han acabat triomfant, i ell sí que ho ha fet, ha triomfat, i de quina manera a la NBA. De fet, va ser escollit en el número 13 del draft el 96 amb només 17 anys pels Charlotte Hornets, però tot d'una ja ràpidament va anar als Lakers, on dic que, vaja, va fer tota la seva carrera a Califòrnia, 20 anys de carrera, i que feia molt poc posava el punt final a la seva trajectòria esportiva com només els grans ho saben fer, que és anotant 60 punts el dia del seu adeu. És a dir, és un geni del bàsquet que anava cap a futbolista, cap al futbol, el futbol americà, entenem, però vaja, son pare, que també era exjugador de bàsquet, quan ell era molt petit ja li va comprar una primera cistella perquè jugués el que li agradava al pare, i sembla que això doncs el va fer canviar de direcció, va deixar el futbol, es va passar al bàsquet, i està clar que no li va anar gens malament.
Ara s'ha mencionat la figura del pare de Kobe Bryant. Fins a quin punt és important la figura dels pares en un esportista d'èlit com pot ser Kobe Bryant, no? Perquè d'aquesta manera li va marcar el futur, no?
Home, jo crec que és molt important, no? La figura d'uns pares en qualsevol, per qualsevol esportista, perquè és un referent. No deixa de ser un referent la figura del pare o de la mare, tant és, però, vaja, la pràctica de l'esport, el fill sempre intenta semblar-se el més possible a la figura que té a casa, el que veu a casa seva, i, si més no, doncs és el que va fer el propi Kobe Bryant, que, vaja, tenia un referent exjugador de bàsquet a la figura del seu pare. El seu pare, de fet, va ser molt important en el fet de que el seu fill, tot i ser escollit pels Hornets en el draft al 96, acabés jugant als Lakers. El seu pare va ser, com dic, molt, molt important en aquest fet, i al final, doncs, vaja, li ha d'estar absolutament agraït al pare perquè, òbviament, té molta, molta culpa, no?, en la carrera de Kobe Bryant.
Sabem també que a Kobe Bryant li agrada escriure. I li agrada també la poesia. Ho hem pogut llegir preparant l'obra Cartes d'avui, i d'aquí aquesta carta que hem pogut llegir, i ara que estàvem parlant de la figura del pare, aquest consell més important que pot donar doncs, una persona a una altra, és que els teus pares sempre siguin sent els teus pares i no els teus agents. I estàs d'acord?
Sí, perquè, per desgràcia, avui en dia, en el segle XXI, aquest 2018, estem veient tot el contrari, pares que volen fer d'agents, i que, vaja, no hauria de ser així, perquè tampoc són, per dir-ho d'alguna manera, les persones... el pare que fa d'agent fa més d'agent que de pare, i això tampoc és bo per la trajectòria esportiva del jugador, del fill, en aquest cas.
Òscar, hem parlat molt del que significava el bàsquet per Kobe Bryant, però què va significar Kobe Bryant pel bàsquet? Va produir tot un canvi?
Doncs no sabria dir-te què va ser més important, si Kobe Bryant pel bàsquet o el bàsquet per Kobe Bryant, perquè jo crec que són dos factors que van units de la mà. Sí que és cert que la figura de Kobe Bryant va néixer en un moment on el bàsquet també necessitava i tenia altres figures importants, com Michael Jordan, etc. Però sí, és cert que és una figura cabdal en la història del bàsquet, i que, vaja, ha fet molt bé pel bàsquet, Kobe Bryant.
Doncs avui repassant la figura de Kobe Bryant després de llegir aquesta carta, per què la Black Mamba?
Doncs perquè era un jugador letal, era un jugador mortífer, com la mamba, com la serp, la mamba negra, i d'aquí aquest nom, no?, que li van posar a Kobe Bryant, la mamba negra, perquè, vaja, era un jugador letal, tan letal com perquè, vull recordar una dada ràpida, en un partit va ser capaç de notar 81 punts. És la segona màxima anotació en la història de la NBA després dels 100 punts que va notar Will Chamberlain. Doncs ell, en un partit, va ser capaç de notar-ne 81. I el que abans et deia, un home que el dia del seu adeu va ser capaç de notar 60 punts. Letal, com pocs, Kobe Bryant.
Estem presentant Kobe Bryant com una figura molt important del món del bàsquet, avui amb Òscar Merino, però fins i tot aquestes persones que sembla que físicament, no?, fins i tot et fixes, són fortes.
Són atletes.
No? Són atletes, però també tenen el seu cor, no?, i també se'ls hi pot fer mal.
Home, doncs com a qualsevol persona, no?, anava a dir... Però sí que és gent que viu amb un estrès físic, però també mental, que jo crec que els fa més febles, no?
Més vulnerables,
sí,
no?
Sí, més vulnerables. I que és gent que també crec que es veu més necessitada de tenir un bon entorn al seu costat per tenir també a la vegada una carrera esportiva més fructífera, no? Perquè si alguna peça del seu entorn balla, O trontolla, jo crec que això els fa més, més febles.
D'avui estem repassant la figura de Kobe Bryant, però és que tampoc ens podem anar més a prop de casa nostra, per exemple, el mateix Leo Messi, no?, amb el seu pare com a agent.
Vull dir, és un bon exemple, eh? Kobe Bryant podria ser el que és Leo Messi en el món del futbol.
I és una mica, doncs, això, no?, com estàs explicant tu, que et fies potser del teu ambient més proper i d'aquesta manera que potser al cap d'uns anys el mateix Kobe Bryant doncs, hagi escrit aquesta carta a ell mateix, no?, fent aquesta recomanació. Potser li va passar factura aquesta proximitat, tu creus? O fins i tot no, fins i tot li va poder anar bé, no?, que fos el seu pare, el seu guia. Com ho, després tu, amb la teva trajectòria, després de conèixer tant esportistes relacionats amb el món del bàsquet?
Crec que t'ho deia abans. Jo crec que la figura d'un pare sempre és la millor figura per guiar la trajectòria esportiva d'un fill, però sempre marcant uns límits, no?, o deixant un espai entre una figura i l'altra, perquè, vaja, s'està veient avui en dia que hi ha molts pares que s'estan involucrant potser massa en la trajectòria esportiva del seu fill, que està condicionant massa aquesta trajectòria esportiva, i això els acaba perjudicant. D'aquí jo crec que també l'espai aquest, no?, que deixava pare i fill, doncs per tampoc agobiar massa la figura de Kobe Bryant jugador.
Tu saps que a Kobe Bryant li agradava molt també el futbol, com bé ens
Home,
has dit.
Culer, fins la mèdula.
I Milan, no? També, com va ser el seu pas per Itàlia?
Va ser el seu pas per Itàlia, perquè el seu pare se'n va anar a jugar, va anar cap allà, quan ell era molt...
A l'All-Stars italià, podria
sí,
ser?
Sí, va participar. De fet, Kobe Bryant va participar en un concurs en l'All-Stars italià, era molt jove i va acabar guanyant Kobe Bryant. Crec recordar que era un concurs de triples. Imagina la cara de la gent quan veia un marrec guanyant el concurs de l'All-Star a Itàlia, on va anar doncs, perquè son pare va fitxar per un club italià i, òbviament, la família va anar amb ell. I poca gent coneix d'aquest passat italià a la figura de Kobe Bryant.
Aquest passat europeu, no?
Europeu, exacte.
Pregunta, no sé... D'alguna manera, avui també et preguntaria tu, què li preguntaries a Kobe Bryant si el tinguessis al davant?
No sé, li preguntaria moltes coses, eh?
Com què? La primera pregunta que et vindria al cap.
La primera pregunta que em vindria al cap... Estic fent temps, eh? Mentre repeteixo la teva pregunta. Doncs mira, jo més que preguntar-li a Kobe Bryant directament a ell, li preguntaria... perquè així escombro cap a casa... Li preguntaria per la figura de Pau Gasol. Li preguntaria, perquè són molt amics, són com germans,
no?
Ells mateixos han reconegut que es tracten com a germans. Li preguntaria, o li diria que em parlés de la importància del Pau, sobretot en els darrers dos anells que va guanyar els Lakers, els seus darrers dos anells com a jugador, on va ser capdalt, la figura de Pau Gasol i, no sé, interioritats, no?, vivències seves amb el Pau en els anys que els dos van coincidir a les files dels Lakers.
Era líder Kobe Bryant?
Era un líder absolut. Un líder absolut com pocs esportistes hi ha hagut i potser hi haurà en el món del bàsquet, no?, en aquest cas que estem parlant, en el món de l'NBA, perquè, vaja... pocs jugadors poden assolir el que ells han assolit, fet el que ella ha fet, i si no ets un líder està clar que no arribes a aconseguir el que ell ha aconseguit.
Avui estem descobrint la figura de Kobe Bryant aquí a l'obra Cartes de Ràdio Estel. Kobe Bryant, un dels seus... bé, ja ens ho ha explicat a l'Òscar, però dels seus equips importants van ser els Lakers, que eren per ells. Fins a quin punt eren importants els Angeles Lakers?
Ho eren tot, ja et dic, va estar 20 anys. És a dir, crec que és l'únic jugador, i potser m'equivoco, però vaja, crec que és l'únic que ha estat els 20 anys de la seva carrera defensant els mateixos colors, els dels Lakers. Va començar i va acabar... defensant la samarreta de la franquícia californiana, i ho va ser tot pels Lakers, juntament amb altres jugadors com Shaquille O'Neal, que també va ser un dels històrics dels Lakers, i també juntant-ho amb una figura que és la de Phil Jackson, un altre mític entrenador, ex dels Lakers. És un trident que va molt de la mà i que tots tres són grans històries dels Lakers.
Doncs, Òscar Merino, ara sí, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat la figura de Kobe Bryant. Gràcies.
Vagi bé.
Vagi bé. Doncs després de conèixer una mica més a fons la figura de Kobe Bryant, nosaltres ens fixem en l'anàlisi estricta. Bé, anàlisi estricta, interpretació. A nosaltres ens agrada dir-ho així, no, Joan?
En la interpretació de les paraules de Kobe Bryant i potser, perquè no, a la part més emotiva de la carta de Kobe Bryant.
Tu has dit una carta emotiva que el mateix Kobe Bryant va fer pública a The Players Tribune, que és el mateix portal en què ell va anunciar cap a finals de l'any 2015 que deixava de ser actiu, diguéssim, a la NBA, als Los Angeles Lakers, i d'aquesta manera volia publicar aquesta carta que s'escriu ell mateix quan ell tenia 17 anys. Tu ja ens has dit el consell, no?, que et donaries una mica amb aquesta constància. Tu creus que Kobe Bryant, millor dit, amb què et quedaries del que diu Kobe Bryant amb aquesta carta? Creus que té raó?
La meva primera reflexió a l'escoltar aquesta carta de Kobe Bryant és la següent. Tots segur que hem fet un escrit quan érem joves i l'hem llegit molts anys a posterior. I allò ens ha semblat una tonteria. Aquells grans problemes, aquells grans somnis ens han semblat una tonteria. El que fa Kobe Bryant és a la inversa. I això t'ajuda a reflexionar sobre tota la teva vida, que serveix molt més que fer-ho al revés. Normalment ho fem al revés, eh? I és graciós veure aquell text de tants anys, però mirar-te tu tan jove i fer tota aquella retrospectiva i sense dir allò de i si hagués fet, perquè Kobe Bryant no menciona en cap moment i si jo hagués fet...
Aquell condicional, eh?
No ho fa, no ho fa. Es dona consells. Potser podries gestionar-ho d'una altra manera. I això em porta a la segona reflexió a la carta. La gestió d'un nano de 17 anys. Cada cop es troba amb tot el que es troba. Ell ho diu a la carta. De cop em vaig trobar molt ràpid amb milers de dòlars, amb milions de dòlars, que s'ho valien, eh? I ens ho ha explicat l'Òscar Merino, que era un gran jugador de bàsquet i poder s'ho valia. Però com ho gestiones tot això amb 17 anys i amb una família i uns amics que és evident que et veuen alçar-se fins a límits insospitables i, per tant, et demanen tot el que et demanen.
I d'alguna... No? Clar, Joan, i en la mateixa línia que el que tu estàs comentant, mira, ben bé no seria el mateix, però també, per exemple, el camí d'unes oposicions seria que confien en tu els teus pares, la teva família, i d'alguna manera, si treus aquestes oposicions, doncs tu et sents com en deute, potser, és una mica el sentiment de Kobe Bryant, de dir, vinga, va, heu estat al meu costat, doncs d'alguna manera jo us ho vull agrair, no?
I us valoro.
També us valoro, no?, la vostra presència, heu caminat al meu costat i d'aquesta manera, doncs... Però clar, el mateix Kobe Bryant també fa aquesta reflexió, no?, de dir, vigila, no?, que potser has de saber diferenciar els que són els pares de ser agents, no?, que moltes vegades, clar, també el límit és bastant difícil, no?, de veure.
Us valoro, però també estimeu-me.
Clar.
Buscar l'estima a través d'aquest
joc material.
No perdeu
el vincle, no? El vincle que ens uneix.
Exacte.
No és més que un pare o un fill.
Jo crec que és un nano cridant. Estic aquí, no només sóc un jugador de bàsquet. Jo crec que és tal qual això. I això ho veu 20 anys després. Que ja està bé que ho vegi i ho deixi reflectit, perquè és el que parlàvem ara, eh? Nanos de 17 anys, jo no sé fins quin punt, m'agradaria molt preguntar-los això a nanos de 17 anys, que han de gestionar doncs, tot aquest èxit. No sé com ho fan.
Doncs unes bones reflexions d'aquesta carta, doncs, que avui hem pogut gaudir aquí a l'Obra Cartes. Ara el que fem és conèixer més continguts.
L'Obra Cartes, un programa de cartes.
No voy a preguntar cómo estás, porque lo recuerdo. Estás bien y los años que vienen vas a estar bien. No tengo mucho tiempo, no lo vas a tener, pues, ni mucho espacio. Apenas 2500 caracteres para decirte algo importante desde el futuro. Así que elijo esto. Viaja más. Si te vas a empeñar en algo, empéñate en irte. Cada vez que puedas y cada vez por más tiempo. Sigue los mismos sueños, haz los mismos planes, emprende los mismos proyectos y repite los mismos errores si quieres, pero viaja más. En los próximos años te van a distraer ideas, sentimientos y personas. Aférrate al plan, que yo sé lo que te digo. Invierte en viajar. es invertir en vivir. Usa lo que te ganes para alejarte de vez en cuando, que no puede haber perspectiva sin distancia. Ve y regresa y vuélvete a ir. Créeme que nada te va a dar momentos de mayor felicidad. Viaja joven, las circunstancias no harán más que complicarse luego. Viaja lejos y viaja cerca. Viaja con tu gente más querida. Viaja solo, viaja soltero. Solo después viaja en pareja. Nada pone a prueba el amor como viajar juntos, decía Mark Twain. Viajero incansable y astuto que encontró el amor. Viajando. Camina, camina, camina. Gástate los pies recorriendo calles nuevas. Piérdete sin miedo. Habla con desconocidos, escucha todas las historias, haz todas las preguntas. Come solo, come en bola, come sin prisa, come de camino. Come allá lo que nunca vas a comer acá. Lo caro y lo barato, lo verde y lo rojo, lo duro y lo espeso. Exprime cada día y cada noche. Emborráchate al menos una vez en cada ciudad. Prueba todo lo que no te mate. Haz el ridículo. Enamórate por un par de días, ama en otro idioma, habla en lenguas, toca la gloria. Viaja con humildad, que es lo que garantiza la capacidad de asombro. Asómbrate de lo épico y de lo simple, de lo extraordinario y de lo mundano. Asómbrate de los olores, de los colores, de la naturaleza y de lo que la gente hace con la naturaleza. Asómbrate del arte, del caos, del futuro y del pasado, de lo exquisito y lo repugnante. Aprende sin soberbia y déjate arrollar una y otra vez por el asombro que es lo que hidrata el alma y el cerebro. Viajar es fatal para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente. Nadie adquiere una visión amplia, saludable y generosa si se queda en una esquina de la tierra toda su vida. Vas a ver que el mundo se va a hacer más pequeño. El obstáculo entonces será tu voluntad o la falta de ella. Me habría gustado entenderlo más temprano. Que no te pase. Por cierto, en el título digo carta por decir cualquier cosa. En el futuro ya nadie escribe cartas. Ni siquiera cuando está de viaje.
Doncs aquesta segona carta que hem escoltat avui és d'Alan, des del seu canal de YouTube, que és una carta inspiradora de Cristian Cambronero, doncs, que ens parlava d'això, no? D'aquesta reflexió d'escriure's a un mateix al cap d'uns anys, aquestes recomanacions, aquestes reflexions.
Aquesta retrospectiva, eh?
Tal qual.
Déu-n'hi-do. Una de les coses que m'ha criat més l'atenció és que repetiria, que viatjaria molt, però sobretot repetiria els seus errors.
Fixa't, doncs és amb aquesta bona reflexió de Joan Trias nosaltres posem el punt i final avui aquí a l'Obra Cartes. T'esperem en una nova edició ben aviat aquí a la sintonia de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.